Radio Vida. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Tercera hora d'aquest dimarts, al Penedès en xarxa, jugarem i aprenem el català al carrer. Tot saludant la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, toca parlar de cursos de català.
Sí.
A punt de començar nou trimestre.
Exacte. Parlo molt sovint de cursos, oi? Jo tinc la sensació que em parlo molt.
No pareu, no pareu.
Clar, perquè això d'un trimestre passa volant. Entre que fem les inscripcions comencen i no ens adonem que ja s'han acabat. Doncs bé, la setmana passada, això, ja van acabar els cursos del segon trimestre. Ara fem aquesta pausa, doncs, per recollir notes, repartir certificats i fer proves si cal. I ara, la setmana que ve, fem vacances, els alumnes com a mínim fan vacances, nosaltres també alguns dies, i passat Setmana Santa, doncs, tornem a començar el tercer trimestre, que començarà el 13 i 14 d'abril, les classes, i acaben el juny, el 18 de juny, tornant a ser aquests 3 mesos. Però, clar, abans de començar el 13 i 14 hem de fer inscripcions. I això és important, tenir aquesta informació. El dia 7 d'abril, el dimarts, doncs, després del dilluns de Pasqua, farem inscripcions pels que ja són antics alumnes, els que han fet cursos durant l'últim any. Aquest és el torn preferent. Per les persones que no n'han fet cap en aquest últim any, doncs el dia 8 d'abril, el dimecres, hi haurà les inscripcions, ho separem per nivells. El dia 8, nivell inicial i bàsic 1, perquè són els nivells que hi ha més demanda, que provoquen més cues de gent i potser no, doncs no cal que es barregin amb tots els nivells perquè n'hi ha d'altres que no necessiten fer aquesta cua, doncs perquè hi ha menys demanda, no? L'inicial i bàsic 1, que són els nivells més baixos, el 8 d'abril, al matí o a la tarda, de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 7, també fem inscripcions. I després hi ha el 9 i 10 d'abril, dijous i divendres, fem la resta de nivells, els fem tots, vaja. Els que no han fet i els que han quedat d'iniciar el bàsic 1 que no s'han inscrit també els apuntarem. També en aquest horari de 9 a 2 i de 5 a 7 i el divendres només de 9 a 2, a la tarda no. Tot això, aquests horaris que he dit, si voleu fer la inscripció presencial, però ja sabeu que ja fa molt temps que també es pot fer la inscripció en línia. Per tant, és per estalviar-se d'haver de venir al servei i fer cua a través del web del Consorci, cpnl.cat. Ja veureu que a la portada ja hi ha cursos de català. I si voleu entrar-hi ara ja, doncs podeu veure l'oferta que hi ha. A part de veure aquests dies d'inscripcions, primer, que si no sabem el nivell que s'ha de fer una prova de nivell o presentar un certificat que l'acrediti, el nivell que tenim, per poder fer el següent. Per tant, això és un tràmit que es pot anar fent ara. I després, doncs, perquè el dia 8 o 9, el que toqui, doncs es pugui fer la inscripció també en línia des de casa, des de l'ordinador o des del mòbil. Hi ha persones, doncs, que se'n surten molt bé i de seguida ho fan, i n'hi ha que potser costa una mica més, i per això hi ha l'opció també de fer-ho presencialment, eh? Hi ha les dues opcions. Llavors, l'oferta aquesta que començarà el 13 d'abril, doncs més o menys és com sempre, oferim tots els nivells, des dels més inicials fins al suficiència 3, depèn de quina modalitat. El que sí que ara no s'ofereix és el C2, en vam començar ja un al febrer, ara fins al setembre no torna a haver-hi oferta de C2, perquè aquests cursos són més llargs. Però de la resta sí que potser això com a novetat, doncs puc dir que ara el que és el curs inicial, aquest el més baix de tots per les persones que acaben d'arribar i no entenen gens del català, el farem amb dos mòduls, que un dia us vaig avançar ja que hi havia el material obert al web del Consorci per si algú se'l volia mirar, doncs farem un inicial 1 i després aquests alumnes passaran a un inicial 2. Perquè si de l'inicial, que ara en diem 1, ja passem al bàsic 1, doncs és un salt que... Bé, hi ha alumnes que encara necessiten un pas més, no? Perquè, sobretot, depèn molt de la llengua d'origen de les persones. Clar, si és una llengua que no és romànica i és molt allunyada del català, el procés és més lent. I després també doncs, el nivell d'estudis que tenen, si coneixen altres llengües, tot això influeix molt de poder fer un salt una mica més ràpid o d'anar un ritme més lent. De fet, el nom que donem al curs és igual. La qüestió és que qui li interessa aprendre català estigui situat en un nivell que li vagi bé pel seu ritme i per la seva situació i pugui anar avançant. Ja està. És qüestió d'anar tirant amunt i prendre, esclar, com el màxim millor i anar fent cursos que fins a arribar a l'últim n'hi ha uns quants.
Què recomanes a aquelles persones que s'hagin d'inscriure?
Doncs això, primer, que si no saben el nivell, entrin al web del Consorci i sol·licitin fer una prova o pengin ja el certificat que tenen.
Avui mateix?
Sí, perquè així el dia que els toca fer la inscripció, que si són nous doncs serà el 8 o el 9 d'abril, segurament serà el 9 si ja tenen un nivell, doncs ja puguin entrar directament i fer la inscripció i no perdin temps llavors encara havent de fer aquests tràmits, perquè llavors pot ser que quan s'hi tornin a posar per inscriure's ja no quedin places. Aquests nivells més alts, com a cursos presencials, en fem poquets, però hi ha cursos en línia que els poden interessar, però les places també s'acaben ràpid. N'hi ha alguns que són semipresencials, que fem una classe presencial i la resta doncs s'ha de seguir com si fos un curs en línia. Hi ha diferents modalitats. Clar, fins que no sapiguem exactament quin nivell s'ha de fer, no sabem quina oferta es pot donar a la persona interessada. Per tant, el primer de tot és saber el nivell. I després això, triar quina modalitat ens va més bé, en quin horari, tota l'oferta que també es pot veure al web o a través, si passeu pel servei de català, també us informarem.
D'aquesta manera guanyes temps i agilitzes el dia de la inscripció.
Sí, perquè és això, que hi ha cursos que les places s'acaben ràpid. I llavors, si has encara de fer tràmits, doncs tot s'endarrereix.
D'aquí uns minuts ja obrim línies i juguem al concurs, però ara anem a Ràdio Sant Sadurní a classe de vocabulari.
Doncs nosaltres que iniciem una nova càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moi de l'oficina d'aquí al municipi de Sant Sadurní. Avui ens anem cap a l'àmbit lingüístic i religiós. Estem en una època on, per exemple, ha acabat el Ramadà, però d'aquí poc arriba la Setmana Santa. És per això que aprofitem aquest espai per parlar i connectar-ho amb la llengua catalana, Sònia.
Exactament. La setmana passada va acabar el Ramadà, que és el mes d'abstinència i dejuni dels musulmans. I en català s'han anat adaptant diverses paraules àrabs per anar-les incorporant a la nostra llengua. I avui us en porto unes quantes. Per començar, el terme ramadà, que a partir de l'àrab ramadan, ja el recollia el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra l'any 1932, és a dir, que és un terme que ja es va adaptar fa molts anys. El dejuni del ramadà es trenca després de la posta de sol. Llavors, l'àpat que es fa en aquesta hora i que se celebra en família sempre que es pugui es diu iftar. Aquesta paraula també s'ha adaptat així mateix al català. Pel que fa a les pregàries, la primera pregària d'un dia de ramadà es diu sub, acabat amb H al final, i s'ha adaptat també així mateix al català. Això què vol dir? Que en realitat és el manlleu directament que el fem servir. La pregària que posa fi al dejuni, que és just abans de l'iftar, també s'ha catalanitzat amb la forma Magrib o Magreb. I aquesta pregària es fa entre la posta de sol i el moment en què el sol desapareix a l'horitzó, que en realitat seria el nostre vespre en català. I l'última, la pregària de la nit, es diu Ixa, és a dir, I-X-A, que en realitat s'ha catalanitzat així en català, però en àrabs, diguem, la grafia és més semblant a la S-H de l'anglès. Però bé. I per acabar, tenim l'Id al-Fitr, acabat en TR, que és la festa de final del Ramadà, que es va fer aquest divendres i dissabte i diumenge passat. Llavors, en aquest cas, no s'ha adaptat el terme, s'agafa directament i s'incorpora com a manlleu en la forma àrab. De la mateixa manera, si volem felicitar el final del Ramadà i el Ramadà, al final del Ramadà, els nostres companys veïns musulmans, podem dir Eid Mubarak, escrit E-I-D, i que també s'ha agafat directament en català. Trobareu tota aquesta terminologia al Diccionari de Religions del Termcat, en què es recull terminologia d'aquest àmbit i tant manlleus agafats directament com paraules ja adaptades al català. I us porto un poema de Fàtima Saheb, que va néixer al Marroc, va créixer a Benicarló i que va marxar a estudiar publicitat a Barcelona, on viu actualment, del seu llibre Mares Migrants, que us recomano profundament i que ella mateixa va traduir al català. Aquest poema es diu Disculpes Zero. Us vull veure al Mercadona amb gelabes i caftans. Poseu-vos mesc i preneu cafè a la cafeteria de moda. Deixeu que us vegin felices i enlluernadores. No patiu en vida pels imaginaris limitats de la gent que no sap que la migració és una llista de mèrits, no de disculpes. I per enllaçar amb aquesta festivitat religiosa amb la festivitat religiosa dels cristians que arriba ja aquesta setmana, aquest diumenge tenim Diumenge de Rams, comença la Setmana Santa, que Diumenge de Rams commemora l'entrada triomfal de Jesucrist a Jerusalem, que va ser rebut amb palmes, branques d'oliveres i llorer per una multitud de gent. I en aquest sentit, és important que sapiguem quina és la diferència entre palmons i palmes, perquè de vegades ens fem una mica d'embolic. Un palmó és aquesta fulla de palmera que no s'ha treballat i que s'ha engruguit per la manca de llum i que es porta a beneir el Diumenge de Rams. És a dir, que és aquella fulla llarga. En canvi, la palma és aquesta mateixa fulla de palmera, engruguida a l'arbre per haver estat privada de l'acció de la llum també, però que s'ha treballat amb tècniques de cistelleria i que habitualment està guarnida amb llaços, confit, adorns, etc., i que es porta també a la benedicció de Diumenge de Rams. I fins aquí.
Doncs moltes gràcies, Sònia. Nosaltres ja tornem la setmana que ve ja posats dins de la Setmana Santa.
Molt bé.
Doncs sí, la setmana vinent la Teresa no hi serà, per
cert. No, no hi seré.
Però la Sònia, el Miquel i una servidora sí, i hi haurà concurs, i per compensar que no hi serà la Teresa, perquè em truqueu i no em deixeu sola, hi haurà 2 o 3 llibres de regal.
Va, sí que ara trucaran més quan no hi sóc jo, eh?
Em deixa sola davant el perill.
Però et deixaré deures.
I si ens truqueu, premiarem aquesta fidelitat amb 2 llibres segur, aviam si seran 3 o 4, aviam què acaba passant.
Molt
Això
bé,
serà
molt
la
bé,
setmana vinent. Avui entrem ja en temps de concurs, quan passen gairebé 3 minuts d'un quart de 12. Recorda'ns en quin sector, en quin àmbit ens movem.
El sector del comerç. Comerç, economia, coses relacionades amb així, amb els diners i les compres. I bé, doncs, continuant amb aquest tema, teníem 2 paraules pendents de la setmana passada, que potser algú hi ha estat pensant i ara ens sabrà la resposta. Una era guardar diners per una altra ocasió. No gastar, eh? O sigui, sinó el contrari de gastar, no gastar. Una paraula de 9 lletres, eh? És un verb que indica això, que com en diem quan ens guardem els diners i no ens els gastem. I l'altre que hi havia pendent és persona que no es vol desprendre dels diners, eh? És la persona que no li agrada gastar gens i ho vol tenir tot controlat i no gastar. Ja vam dir la setmana passada que hi ha moltes paraules per dir això. N'hi ha algunes que potser són més cultes, unes altres més col·loquials. Bé, per tant, tota qualsevol opció és bona, eh? I el nombre de lletres també és difícil de dir, perquè n'hi ha de 5, de 6, de 7. Proveu, perquè hi ha diferents. I potser n'hi ha alguna altra que jo no he tingut en compte i també serveix, eh? O sigui, la persona que no vol gastar, eh? Aquella que li costa tant de deixar anar algun cèntim. I la tercera que afegeixo, recipient o objecte per guardar els estalvis. Aquest objecte tancat normalment, que s'hi va posant allà dins les monedes o els bitllets, sobretot tradicionalment, antigament i sobretot les criatures, doncs com se'n diu, és una paraula que té 9 lletres.
Són llargues avui?
Sí. Bé, aquesta del qui no es vol desprendre els diners n'hi ha de tot.
N'hi ha unes quantes, sí, per triar.
Sí.
Doncs comencen a arribar trucades al 93-827-2626, al telèfon de Ràdio Vilafranca. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Per quina vas?
Estalviar.
Per la primera. Per la primera. Molt bé, doncs això, guardar-se els diners i no voler gastar, i que com una cosa que és bona de fer, oi, em sembla?
No, que costa d'estalviar, eh?
Costa, però clar, tenir un raconet sempre va bé, no?, pels imprevistos.
Sí, però amb el temps que vivim fem límpico, eh?
Ja, cada vegada és més difícil.
No pots estalviar gaire, no?
Ja, ja. Doncs bé, estalviar també vol dir això, no consumir, no despendre's de diners. I a vegades també es fa servir en un altre sentit d'evitar alguna cosa. Per exemple, estalviar un disgust a algú.
També.
Estalviar-te una feina i ja la faré jo. Això també és evitar fer alguna cosa, també és estalviar.
Perfecte.
Molt bé.
Eulàlia, demà ens veiem cara a cara.
Ai, sí, ja ho espero.
Quina il·lusió.
Ah, sí. Demà,
tota la tertúlia de la gent gran venen a Ràdio Vilafranca.
Tinc el llibre aquí.
Sí, és veritat, te'n dones el llibre.
Sí, i si avui me'n toca un, que segur que no, però vull dir que em toca un, en recolliria dos.
Mira, per desitjar que no quedi. Gràcies, Eulàlia. Fins demà.
Adéu.
Segueixen arribant trucades. Ara saludem l'Emília. Bon dia.
Hola, bon dia.
El número 2, Emília.
Molt bé.
Va, per quina vas?
El recipient Badriola.
A veure, com ho has dit?
Badriola.
Badriola? Ai, no l'he sentit a dir mai així,
saps,
eh?
Saps que la meva àvia no. També, sí? També en deia així?
Badriola.
La Badriola.
Sí. Ah, que curiós. Bé, la paraula va per aquí i seria aquesta. No sé si això ho recull, si aquesta la recull el diccionari o s'ha quedat com una paraula així molt col·loquial. Te la dono per bona, perquè veig que es fa servir, i ho deixem pendent també per si algú altre ens vol dir l'altra, la forma més... la que surt al diccionari, per entendre's, la més estàndard.
No, és que no sé com se diu, l'altra.
Però veus, Badriola, sí, jo crec que deu ser una transformació una mica de la paraula que hauria de ser, però bé, són
potser
aquests col·loquialismes,
no?
Sí.
En argot penedesenc, perquè jo recordo que la meva àvia sempre l'anomenava així.
I de quin poble... Tu d'on ets?
Jo d'aquí Sant Martí, Sarroca.
De Sant Martí, potser sí. Jo que sóc de Vilafranca, no ho havia sentit.
La iaia era de Vilafranca.
Era de Vilafranca.
Eh? Sí.
Bé, sí, són aquestes paraules
també deia Badriola.
Que es transformaven una mica, perquè com que no es llegien, doncs es tenien en compte la transmissió oral i a vegades es anaven transformant les paraules.
Sí,
molt bé,
sí.
La donem per bona.
Boníssima. Gràcies. Tens el 2, Emília, gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia. No sé com estem ara, aviam.
Ara, a veure, ens falta aquesta persona que no es vol desprendre dels diners, que se'ls queda tots per ell, que no vol gastar i que no deixa anar ni un cèntim, que hi ha moltes maneres de dir-ho, aquesta paraula. I després, doncs, aquesta que tenim a mitges, que és aquest recipient per guardar els estalvis.
Aquesta Badriola.
Aquesta Badriola que ens ha dit un oient, però hi ha una altra forma que és la més estàndard, que a veure si algú la sap, i amb aquesta pista de Badriola, que s'hi sembla bastant, doncs ens en diu una altra. I n'afegeixo una tercera.
Sí, tant.
A veure, local gran on es guarden les mercaderies, un espai molt gran, on allà s'hi diposita el que porten els transportistes i es des allà fins que se n'ha de fer ús. O s'ha de redistribuir, o el que sigui. Aquest local molt gran té 8 lletres. Una paraula també d'ús habitual, eh?
Truqueu-nos al 938-72626. Estem en temps de concurs, el català al carrer, i el premi d'avui torna a ser un llibre per a primers lectors, per als més petits de la casa. Com sempre, portem unes quantes setmanes regalant aquests llibres. A mi em tenen el cor robat. Són àlbums il·lustrats de tapa dura, on les il·lustracions tenen molt de protagonisme. El d'avui és Jeff i Pip, el Congrés de Glans. I tenim el Pip, que és el convidat d'honor d'aquest Congrés de Glans, i sort en ser del Jeff, que ho té tot pensat, o no. És de Núria Albesa, pensat pels més petits, perquè els hi llegiu, sobretot, i publicat per Editorial Cruïlla. I en Jeff i en Pip són un pingüí i un esquirol. Moníssims tots dos.
Sí, molt, molt bonics aquests dibuixos.
Va, que busquem aquella persona que no vol gastar ni un duro, ni un euro, ni un cèntim.
Exacte. Això d'un duro ens agrada més que dir un euro, oi?
Hi ha moltes maneres de qualificar aquestes persones.
Jo en puc dir una, que és una així més...
Vinga.
Que no és tan col·loquial i que podem trobar potser més en els llibres, que seria gasiu.
Gasiu. Aquesta segur que no ens l'haguessin dit. Jo tinc dues i cap és aquesta.
I aquesta ja...
No és gasiu,
cap
de les dues.
A vegades també en podem dir avariciós, potser avariciós...
Potser té una
tenen
altra
una mica
connotació.
De matisos, eh?
Sí.
Les paraules a vegades, no són sempre sinònimes al 100%, en segons quines situacions les podem fer servir, en quina altra no. Però bé, gasiu, avariciós, serien formes doncs, com més literàries, d'un nivell una mica més alt. Però hi ha formes més col·loquials d'anomenar també aquestes persones. Va, a veure si en surt alguna, almenys.
I en tenim més d'una, eh? No diem lletres perquè hi ha diverses paraules que serveixen.
Sí, proveu perquè segur que poden anar bé.
I l'altre és aquest local on desem mercaderies.
Exacte, un local gran, on hi cap de tot i cap molt de gènere, i allà ho tenim allà desat fins que és necessari doncs, repartir-ho, portar-ho a botigues o portar-ho a altres llocs. I té 8 lletres.
Aquí sí que tenim les lletres.
La Sílvia fa comptes, no sé. Surten?
Aviam, sona el telèfon. Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 3.
I quina pregunta em fa, aviam?
A veure, et puc dir, persona que no es vol desprendre dels diners, que no gasta.
I quantes lletres té?
Bé, hi ha moltes paraules per dir això. Tu digues la que vulguis. Què et sembla? Com en diries d'una persona avariciosa que no vol gastar diners?
No sé, o tacanya o estalviadora, no sé, però és que...
Mira...
Tacanya. De vegades deixen en dir que tenies molta canya.
Doncs va, aquesta ja te la dono per bona, perquè sembla que no ho és, i en canvi, doncs sí.
Tacanya.
Ah, exacte, una persona és tacanya, en femení, i
ara
si...
Ara és molt diferent, potser és molt diferent. Ara si es vol arribar tacanya, ara si una estalvia, perquè és previsora, no sé.
Clar, no són sinònimes del tot. Estalviador és una cosa i tacanya ja és no voler deixar...
No m'agrada aquesta paraula.
Doncs sembla que no, perquè s'assembla molt al castellà, però en canvi en català també existeix tacany i tacanya.
Molt bé. Bueno.
Molt bé.
Doncs,
gràcies,
bon dia,
Jacqueline.
Bon dia.
Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu. Doncs aquesta
tacany
és la
és
que sí, sempre ens fa
si
esperar,
és un home,
això.
És tacany.
Clar, llavors el que no podem dir és tacanyo, eh? Que ets molt tacanyo, no. Llavors has de dir ets tacany o ets tacanya.
Tacany sona raríssim.
Sí, sí.
Tacanya,
oi?
Doncs, sí.
A mi també em va sorprendre trobar-ho perquè pensava que no existia en català. Doncs va, ja tenim tacany, tenim gasiu, avariciós...
I n'hi ha més. Més col·loquials, no? Potser.
Sí, sí.
N'hi ha una de molt
altra...
col·loquial, que és la que fem servir.
Sí, no sé quina fa servir tu.
Ets un o ets una?
Ets una. Sí, més d'una, més d'una.
I té, va, contaré. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 lletres.
7.
La que estic pensant. 7 lletres.
7.
És la col·loquial.
Doncs encara que aquesta altra, que jo crec que també és molt fàcil, que és aquest recipient on desem els, on es poden desar els diners, monedes, bitllets...
Ai, sí, esclar.
Que un oient ens ha dit badriola, però hi ha la forma més estàndard de dir badriola.
Anys enrere tenien forma de porquet.
Sí, sí.
És que ara ja no es porta això.
No gaire, eh? Les criatures abans en tenien, ara ja no sé si en tenen de...
Aviam, que hi ha algú que vol jugar amb nosaltres.
Va, vinga.
Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4 i algunes paraules per triar.
Val, jo diria, no sé si és l'última que heu dit, bueno, jo diria magatzem.
Ah, exacte, sí, aquesta última del local gran per,
local gran,
per desar o guardar les mercaderies, doncs és un magatzem, exacte.
Va.
Si ho hem d'escriure, doncs això amb una T i una Z, magatzem, que té
magatzem,
aquest so.
Sí.
I ja està, molt bé. Això buscava.
No té secret.
No té més, sí. No té més.
Doncs felicitats, Núria, tens el 4.
Molt bé, moltes
sort.
Gràcies.
Fins una altra. Adéu-siau.
Fins una altra, bon
gràcies.
Dia.
Adéu. 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 Doncs ens queda el recipient on guardem els diners.
Sí.
És que és una cosa d'abans, em sembla.
Sí, però tothom ho coneix, això.
Sí,
eh?
i tant. Però la canalla d'avui en dia no té aquest estri,
no,
però... aquest objecte a casa.
I que per treure-ho de dins les monedes, o s'havia de trencar,
sí,
jo crec que això encara més
antigament... Els porquets es trencaven.
Sí, que això sabia molt de greu, trencar això, aquesta cosa. I després ja es va inventar sistemes, no? Muntar per sota, alguna manera d'obrir-ho perquè no s'hagués de trencar. Però vaja, jo crec que encara n'hi ha.
Tenim la paraula antiga, badriola.
Badriola, que m'ha agradat molt, aquesta paraula.
És xula, eh?
Mm-hmm.
I busquem la més corrent, la
exacte,
més habitual.
Si no, ja ho direm, eh? Jo crec que podem dir
em
quina
sembla
és.
Que ho hauràs de dir,
doncs,
sí.
Vinga, va. Vinga. La més habitual seria guardiola.
Una guardiola.
Una guardiola, trencar la guardiola és una cosa que encara... Jo crec que a tothom li sona, eh?
I després... Sí, però ja no es fa.
No, això ja sí. I cada vegada toquem menys diners. I després, per completar una mica aquesta persona que no es vol desprendre de diners, que hem dit tacany, gasiu, tindríem garrepa.
Aquesta és la que
tu
pensava.
Tu anaves per garrepa?
Garrepa.
Garrepa.
I avar.
Avar, agarrat, també podem dir. Rata. Eh?
Ah, sí, clar.
Rata també es diu. És molt
rata.
Sí, ets molt rata. No, així en femení, ets molt rata. I ja està. Ja en tenim unes quantes més.
Bona Setmana Santa.
Gràcies, igualment.
Ens trobarem d'aquí 15 dies,
molt
però
bé.
La setmana que ve a Català al carrer hi haurà pluja de regals. I regalem el llibre d'avui, en Jeff i en Pip, el 4. Núria, el llibre és teu. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes i intervenen 1.606 plantes de marihuana al Pla del Penedès. Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Vilafranca i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Sant Sadurní d'Anoia van detenir dijous passat dos homes de 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Agents amb patrullatge preventiu van detectar una nau industrial al Pla del Penedès que presentava indicis evidents d'inactivitat prolongada en horari laboral. Els agents van percebre una forta olor a marihuana procedent de l'interior de l'immoble. Les gestions d'investigació van posar de manifest uns nivells de consum energètic anòmals compatibles amb la presència d'una possible instal·lació de cultiu intensiu de substàncies estupefaents a l'interior de la nau. Després de sol·licitar l'entrada i perquisició del local, el mateix dijous, 19 de març, es va practicar l'entrada i registre a l'immoble. Allà els agents van localitzar-hi dues persones, així com una plantació de marihuana amb un total de 1.606 plantes. Durant el decurs de la inspecció es va intervenir la totalitat de la infraestructura associada al cultiu. Els arrestats, que no tenien cap antecedent, van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Vilafranca. Ja la venda a les entrades per l'onzena edició del Microbí a Avinyonet del Penedès. Coincidint amb l'arribada de la primavera, la Fira Microbí ja té disponibles les entrades per a tots els seus actes. Del 17 d'abril al 30 de maig, Avinyonet del Penedès tornarà a ser el centre de l'enoturisme amb el Microbí 2026, que combina tastos, rutes i experiències en espais emblemàtics per donar a conèixer la viticultura local i el patrimoni del municipi. La programació arrenca amb la nit del Somoll, el 17 d'abril al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, seguida per l'Antitast, el 18 d'abril, una nova proposta que busca tastos més lliures i informals. El 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi, se celebrarà un exclusiu sopar maridatge de vins i caves del municipi a l'Hotel Font de la Canya. El 25 d'abril, l'Arbussà acollirà la mostra de petits cellers, acte central del Microbí, amb 30 cellers participants i més de 100 referències de vins i escumosos. El mes de maig inclou activitats familiars i culturals com el Microbí a la recerca dels vitis i la passejada i tas maridat a la Cova Gran de les Gunyoles. El 2 de maig, visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya el 9 i el 10 de maig i la caminada i tast entre vinyes Naturbí del 17 de maig. La programació finalitzarà amb propostes culturals i festives com l'improshow bisexual el 22 de maig, el taller Gaudí amb Microbí del 23 de maig i la gran festa final, el Wine Fest, el 30 de maig, amb música en directe i oferta de vins i gastronomia local. Inscripcions obertes per a la novena Festa de la Gent Gran d'Olèrdola. Comptant amb l'habitual implicació de les associacions de gent gran del municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola està enllestint els darrers preparatius per la novena edició de la Festa de la Gent Gran. Es viurà el dissabte 18 d'abril al local 9 de Moja a partir de 5:45 de la tarda. Un dels continguts de la programació serà oferir un homenatge a les parelles residents al municipi que facin 50 anys de casades aquest 2026. Les inscripcions a la festa estan obertes fins al divendres 10 d'abril. Es poden fer per telèfon trucant al 93 890 3502 en horari d'atenció al públic. Les parelles que facin les seves noces d'or aquest any i vulguin rebre l'homenatge també ho poden comunicar fins al 10 d'abril trucant igualment al telèfon de l'Ajuntament. La festa inclourà un berenar per a totes les persones assistents i l'actuació en directe de Juan Reina. I una cinquantena de persones va participar a la xatonada popular de la Bisbal del Penedès. Una cinquantena de persones va participar el passat 8 de març en la primera xatonada popular de la Bisbal del Penedès, una activitat per promoure aquest plat tradicional. La jornada inicialment prevista a la plaça de l'Església es va traslladar al Centre Municipal de Cultura, on els assistents van aprendre a elaborar el xató en un taller i després el van degustar en un dinar compartit. Des de l'Ajuntament en fan un balanç positiu i preveuen repetir i l'activitat en futures edicions, reforçant també el suport al producte local i a les entitats del municipi.
Penedès en xarxa.
una sèrie diferent dedicada a la música ens serveix per escalfar motors al Pantalles d'aquest 24 de març. Els ingredients bàsics són racons amagats d'Anglaterra, molta passió musical i una gran dosi de sentit de l'humor. Així és Pop en Trànsit 3CAT, un recorregut sense presses, amb Lluís Gavaldà fent-nos de guia accidental. Al mateix temps també entendrem millor els motius que han portat el líder dels Pets a establir-se prop de Londres des de fa més de 10 anys. Pop en Trànsit 3CAT consta de 7 capítols on som testimonis de la seva passió per la música i el seu sentit de l'humor.
Ei, que estava pensant jo que potser podíeu venir aquí a Anglaterra, a Londres, i jo us faig com de guia accidental. Us passejo per Londres, per St. Albans, i sobretot per tots els indrets que tenen a veure amb la música pop, que és el que a mi m'apassiona. Jo què sé, us parlaré de Bowie, us parlaré dels Beatles, us parlaré també de llocs amagats que no coneix ningú.
Va, sí, tu, t'ho dic a tu. Vine, va, que s'ho passarem la mar de bé, home. Aixeca el cul, no siguis trup.
El primer capítol de Pop en Trànsit 3CAT, que ja està disponible, ens mostra St. Albans, on viu Gavaldà. És una ciutat a un quart d'hora de Londres, coneguda per les seves runes romanes, els seus pubs històrics i també per un grup que va rivalitzar amb els mateixos Beatles.
Ei, avui el primer capítol de Pop en Trànsit. Parlarem de St. Albans, l'indret on estic vivint jo, amb les seves runes romanes, els seus pubs mil·lenaris i sobretot amb la música pop que es feia abans i la que es fa ara. Ah, i sortiran uns zombis.
Cada setmana un capítol nou al canal de YouTube del 3CAT i si us agrada el cel obert, iCAT, no us perdeu aquesta perla. Pop en Trànsit al 3CAT. Seguim al 3CAT perquè aquest dijous s'estrena la tercera temporada de Cita Bestial. Aquesta tercera temporada arriba amb 8 nous capítols i reforça la seva mirada social sobre l'adopció animal a Catalunya, combinant emoció, sensibilització i una aproximació més profunda a la realitat dels animals. La nova temporada, presentada per Candela Figueres, manté el format inspirat en els programes de cites per connectar famílies que volen adoptar amb gossos i gats que busquen una nova llar. Els nous episodis incorporen el seguiment del dia a dia d'una protectora i posen en valor la tasca dels professionals i voluntaris que treballen per garantir el benestar animal. També hi guanya protagonisme l'àmbit veterinari i incorpora una sorpresa felina que la Candela Figueres desvela.
La realitat és que aquí hi ha éssers vius, amb personalitat, amb sentiments, que l'únic que volen és trobar una família.
Segurament el més dur de Cita Bestial és entendre realment el dia a dia de les protectores, entendre amb la realitat que elles es troben i comprendre que els humans a vegades tenim una banda molt cruel amb els animals. Per sort, també hi ha persones meravelloses que treballen dia a dia perquè els animals tinguin en aquest món un lloc més amable. Aquesta temporada tornem a parlar d'històries reals i aprofundim encara més en el dia a dia de les protectores. Però atenció, perquè hi ha una novetat molt important i ho hem fet per petició popular. Afegim unes cites que es garrapen una mica.
Nosaltres el que diem és que anem a fer allà gat-teràpia.
Les noves trames inclouen històries especialment impactants i emotives, com rescats d'animals en situacions límit, processos d'entrenament de gossos d'assistència o casos vinculats a realitats complexes. Els podreu veure a partir d'aquest dijous a la plataforma 3CAT. D'altra banda, la primera prepara Se nos ha ido de las manos, amb Carlos Tamayo. Serà un programa documental presentat pel periodista i cineasta Carlos Tamayo, on en cada capítol analitzarà temes que com a societat hem normalitzat sense qüestionar. Al llarg de cada episodi acompanyem l'equip documentalista de Tamayo en ple procés de recerca. En aquest recorregut intentaran plantejar sense gaire èxit solucions senzilles a problemes complexos mentre descobreixen fins a quin punt la realitat supera qualsevol expectativa.
Estamos haciendo un programa para Televisión Española y tenemos que grabar el teaser. Voy a llamar al productor ejecutivo.
Mirando a cámara, si puede ser en la calle bien, si no, pues en la oficina.
Diciendo la política.
La política.
El cambio climático.
El cambio climático.
Los datos.
Los datos.
Se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido de las manos.
¿Pero por qué? Eso es lo que yo me pregunto.
¿Pero por qué? Eso es lo que yo me pregunto.
Estilo.
Vale, pues hacemos, pillamos esa idea y la ejecutamos.
Venga. Próximamente.
Muy pronto estreno en la 1.
Encara no hi ha data, però ja s'està cuinant aquest Se nos ha ido de las manos. obrim ara el capítol sèries d'estrena que arriben a les diferents plataformes al llarg d'aquesta setmana. De fet, des d'aquest dilluns ja tenim a Disney Plus Lucky Luke, en aquesta nova adaptació del còmic franco-belga de l'Oest, ple de comèdia, i rodada a Espanya. Alban Lenoir es converteix en aquest cowboy solitari que aquesta vegada ha d'ajudar una noia de 18 anys en perill a buscar la seva mare en un recorregut pels Estats Units on s'enfrontaran a una gran conspiració, així com a enemics com els Dalton, Billy el Nen o Calamity Jane. Pel camí, l'home que dispara més ràpid que la seva ombra s'haurà d'enfrontar als fantasmes del passat i l'origen de la llegenda.
Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il paraît que t'es un justicier.
C'est ce que je fais. Tu sors d'où, toi ?
Je cherche ma mère. Elle a été enlevée.
Tu vas la revoir, je te le promets.
Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc, hein.
Tu connais rien à l'Ouest sauvage.
Amb aquesta nova sèrie, Lucky Luke torna amb una versió completament moderna, combinant acció, humor i el llegat de l'Oest, una proposta dissenyada tant per als fans de sempre com per a una nova generació d'espectadors. Es diu com ell, Lucky Luke, i la teniu des d'aquest dilluns a Disney+. Aquest dimarts mateix, a Filmin, aterra La Mujer Danesa. És una sàtira que dirigeix l'islandès Benedict Erlingsson i que protagonitza Trine Dyrholm. La dona danesa és una exespia danesa, Ditte Jensen, que es retira a Reykjavik amb la intenció de dur una vida tranquil·la. El seu pla és dedicar-se al jardí i gaudir d'una jubilació discreta, però no pot ignorar els seus instints i acaba convertint el seu edifici d'apartaments en un camp de batalla, ajudant els veïns a resoldre els problemes a la seva manera, els agradi o no.
Vete, fuera de aquí.
¿Has oído algo rico?
¿Te creías que te podías cagar en mi jardín?
Ditte Jensen,
acabo de mudarme a Islandia.
La mujer danesa.
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
La hemos encontrado. Es gusano rojo.
Gusano rojo y una mierda.
¿Conocéis las historias de gusano rojo?
Cabra blanca herido. Necesito que lo evacúen.
Eres la responsable en Kabul.
La mujer danesa, una sàtira que barreja humor negre i drama i que continua l'exploració del director sobre dones rebels a través d'aquesta espia jubilada que es pren la justícia per la seva mà. La teniu des d'aquest dimarts a Filmin. Avui també ha arribat a Disney Plus la segona temporada de Daredevil Born Again. Torna Matt Murdock per frenar l'alcalde Wilson Fisk. Aquesta segona temporada recupera amb encert l'essència més terrenal del personatge i posa el focus en el seu conflicte intern. Matt Murdock, un altre cop interpretat per Charlie Cox, es mou en un entorn cada vegada més aspre on exercir com a advocat resulta tan complicat com patrullar els carrers de Nova York. La sèrie aprofundeix en les conseqüències de les seves decisions passades i en el desgast emocional que implica sostenir una doble vida. La frontera entre llei i justícia personal es torna difusa, obligant el protagonista a replantejar-se constantment els seus límits. En aquest context, la ciutat no és només un escenari, sinó un element actiu que condiciona cada pas.
Espero que puedas andar.
La segona temporada de Daredevil arriba amb el propòsit de recuperar les sensacions de la sèrie original i no tant les de la seva primera temporada. En aquesta nova tanda d'episodis, noves i velles cares s'uneixen per continuar la història del justicier de Hell Kitchen. És Daredevil Born Again, segona temporada a Disney+. I aquest dimecres a Prime Video tindrem Bait. L'oscaritzat Riz Ahmed ha creat aquesta comèdia en la qual interpreta Shah Latif, un actor amb problemes, que s'enfronta a la seva última oportunitat de triomfar en la que serà l'audició de la seva vida, interpretar James Bond, l'agent 007. Durant 4 dies bojos, la seva vida fa un tomb darrere l'altre, sense control, amb la família, l'ex i el món sencer, opinant sobre si aquesta elecció és correcta.
Oh, my God. Shah, why are you going to be the next James Bond?
What?
Huh? Wait. It might be cut.
Can I have a look at that?
No. It's legit. What the? Oh my God. What's Bond? This is crazy.
Wait.
Chill, man.
Check the website. It's BBC. We can't trust it.
Greg Daniel, what are you doing?
But why didn't you tell me?
It's just an audition.
Bait també s'endinsa en les reaccions dels fans, algunes injustes i racistes, i com això afecta l'actor com a persona i també la seva família i amics. Bait, amb l'oscaritzat Riz Ahmed al capdavant, la tindreu a partir d'aquest dimecres a Prime Video. Un dels plats forts el tenim a Netflix, a partir de dijous. Apunteu, Algo Terrible Está a Punto de Suceder. La veritat és que aquesta sèrie arriba precedida de molt poca publicitat, se n'ha parlat poquet, però té uns noms increïbles al darrere. Per exemple, està dirigida per Veronica Tofilska, que és la creadora de Mi Reno de Peluche, que ja ho va petar a Netflix, i produïda pels germans Duffer, que són els creadors de Stranger Things. Què dir de Stranger Things? Camila Morrone és la protagonista d'aquest thriller de terror i està acompanyada d'Adam Di Marco, que coneixem per ser un dels protagonistes de la segona temporada de The White Lotus. La sèrie segueix una dona que està a punt de casar-se i viatja a la casa de vacances dels pares del seu promès. Allà comencen a passar una sèrie d'esdeveniments estranys que fan que es comenci a tornar una mica paranoica.
I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I just wish I was so sorry.
Pell de gallina, la veritat és que la clau de Algo Terrible Está a Punto de Suceder és aquesta atmosfera pertorbadora, una narrativa fragmentada i un repartiment que combina figures internacionals amb talent argentí. Algo Terrible Está a Punto de Suceder, a partir d'aquest dijous a Netflix, amb la directora de Mi Reno de Peluche i com a productors els creadors de Stranger Things. A Movistar Plus, aquest dijous, desembarca Por 100 Millones. Aquesta és la història d'un dels segrestos més famosos de la història d'Espanya, el d'Enrique Castro Quini, davanter centre del Barça, que va desaparèixer l'1 de març del 1981 després de marcar 2 gols a l'Hèrcules, al Camp Nou, i va aparèixer 24 dies després en un zulo, en un taller mecànic, en un barri humil de Saragossa. Però sobretot és la història d'Alfonso, Raúl i Salva, 3 nois que estaven a l'atur i que volien sortir d'una situació econòmica desesperada amb aquest segrest per acabar descobrint 2 coses. Que la vida no és com les pel·lícules i que ser dolent, quan no ho ets tant, no és tan fàcil com sembla.
Estella colocando la pelota para botar el saque de esquina. Serrat ve a Quini, la pone dentro. Gol de Quini, gol de Quini. Ahí está el asturiano. El Camp Nou le adora. Vamos a escuchar a la...
Aún estamos a tiempo de pensarlo bien, ¿eh?
Tira, y mira para la carretera, no vayamos a tener un disgusto.
Pero no lo estás oyendo. Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
De miles, dice. De millones.
es el hombre al que los culés estaban esperando. La magia del brujo ha venido para quedarse. Gracias, Kini. Gracias, brujo.
Por 100 millones consta de 3 episodis només i compta amb un repartiment encapçalat per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara en els papers dels 3 segrestadors, amb Agustín Otón com el futbolista Kini. El rodatge s'ha desenvolupat a Madrid, Barcelona, Saragossa i Suïssa. És Por 100 millones, el segrest de Kini, a partir d'aquest dijous a Movistar Plus. I Netflix s'endú un altre dels plats forts de la setmana. També dijous estrenen Harry Hole. És una de les estrenes més potents i arriba des de Noruega amb una sèrie centrada en l'univers del policia Harry Hole. Basada en el personatge estrella de l'escriptor John Esbo, aquesta sèrie segueix el brillant detectiu Harry Hole, que persegueix assassins mentre lluita contra els seus propis dimonis. Tobias Santelman interpreta el protagonista en un repartiment que inclou Joel Kinnaman i Pia Gelta. La ficció arrenca amb dos policies situats en extrems oposats de la llei, en una història que apunta al thriller fosc i al crim nòrdic més reconeixible.
Hur är det att jobba med Harry Hole?
Harry är den bästa. Han är bara inte så god på allt runt.
Vad har du hållit på med?
Jag jobbar själv.
John Esbo, el creador d'aquesta saga de thrillers nòrdics, és noruec i aquí s'ha gestat aquesta sèrie que estrena dijous Netflix. Amb Harry Hole, Netflix aposta per una producció amb atmosfera densa i vocació de gran títol internacional. Així que apunteu. I un parell de recomanacions més, totes dues divendres. A Sky Showtime tindreu The Madison. Taylor Sheridan torna amb un nou western, aquesta vegada de tall dramàtic, de Madison, la sèrie més íntima del creador de Yellowstone, també un plat fort. La història arrenca amb un succés tràgic que sacseja completament una influent família de Nova York, amb Michelle Pfeiffer al capdavant, obligant-la a replantejar-se la seva vida lluny de la ciutat a què estava acostumada. Aquest punt de ruptura marca l'inici d'un viatge emocional cap a Montana, on el contrast entre la sofisticació de Manhattan i la cruesa del paisatge rural serveix de taló de fons per explorar la pèrdua, la identitat i els vincles afectius.
My center, my soul is gone.
You will heal if you let yourself.
That's an Indian.
Native American.
What do I have? Before I'm too old to do anything more than just remember.
I've decided to feed this and never factor this into the equation.
Lluny de centrar-se en l'acció, la sèrie aposta per un to reflexiu i contingut, construint un retrat emocional que examina com les persones intenten reconstruir-se quan tot el que coneixien s'ensorra. Els dos primers episodis de The Madison estaran disponibles a Sky Showtime a partir d'aquest divendres, amb nous episodis cada setmana fins a completar els 6 capítols de la temporada. I l'última recomanació del Pantalles, també divendres a Prime Video, Vida Perra, nova comèdia satírica composta per episodis de 20-25 minuts estructurats en sketchos. La sèrie segueix un grup de personatges variat amb una única connexió, almenys en teoria, que són els seus gossos. És una d'aquestes sèries de Mediaset que primer arribarà al servei de streaming de Prime Video i després al canal convencional. Ambientada en un parc per a gossos de Madrid que es converteix en punt de trobada per a un grup de veïns de diferents edats, inquietuds i perspectives amb feines, famílies i passats completament diferents.
Manuel sabe adivinar la raza y la edad de un perro solo con oír su ladrido.
Malamute de Alaska. Bóver australiano, 8 años y medio, color azulado, es alérgico al pollo.
Perro bebe vino.
Bueno, del barato, ¿eh?
12 euros la botella.
¡Qué fuerte!
¡Eso! ¡Ve por ello! ¡Corre!
Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, el català Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Òscar Lasarte o Berta Castanyer, potser els heu reconegut encapçalant el repartiment d'aquesta sàtira social que és Vida Perra i que podeu seguir a partir d'aquest divendres a Prime Video.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti...
Aquest simpàtic bigoti vermell de l'Anna Roig i l'ombra de Tonxien ens serveix per dir-vos adeu, per acomiadar-nos. Demà ens retrobem, serà dimecres, parlarem de diners, tindrem espurnes literàries amb un duet com a protagonista. A l'actualitat us presentarem el programa d'actes del centenari de l'Àliga Vilafranquina. El plat fort de demà, sens dubte, serà la tertúlia amb la nostra gent gran, perquè els reunirem a tots a Ràdio Vilafranca. Es podran veure per primera vegada tots aquí. I seran la Fina Milà, la Natàlia, la Júlia, la Marcelina, la Conxita, l'Eulàlia i el Pere, tots juntets aquí. Hi haurà vinzeum, esclar, un vinzeum que ens servirà per presentar el proper festival Vilapensa i un parell de recomanacions de cap de setmana a l'agenda al detall. Tot això demà, de 9 a 12. Adéu-siau.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a part.